Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un decret que estableix la creació de 50 noves places de jutges i 42 de fiscals especialitzats en violència sobre la dona a tot Espanya. 4 d'aquestes places seran per a Catalunya, els partits judicials de Vilanova i la Geltrú, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Barcelona. Pilar Alegría és la portaveu del govern espanyol.
50 noves places de jueces i 42 de fiscales per a reforçar la secció de violència sobre la mujer. Y además también hemos aprobado un real decreto que incluye la creación de 3 nuevas secciones especializadas en violencia sobre la infancia y la adolescencia en Madrid, en Barcelona y en Málaga.
I el govern català ha fet una crida als presidents autonòmics del PP a no desvirtuar ni desprestigiar la conferència de presidents aquest divendres a Barcelona. Durant la roda de premsa d'aquest dimarts al Palau, posterior al Consell Executiu, la portaveu Sílvia Panec ha subratllat que la trobada ha de ser de consens per abordar diferents qüestions que preocupen la ciutadania.
No ha estat pensat per ser una eina al servei d'un partit polític. I per tant, pregaríem que des d'aquesta concepció es veiés. Jo no sé quina explicació pot donar un president de comunitat autònoma per no anar a una conferència de presidents on es tractaran temes que tenen una aplicació benefici directa a la seva ciutadania. En tot cas, això ja ho respondran ells.
I més de 700 agents dels Mossos i la Guàrdia Civil s'han desplegat a tot Catalunya en 3 macrooperatius contra el tràfic de drogues i d'armes. Els Mossos han fet 2 operacions simultànies a més de 400 agents i escorcolls a una vintena de municipis d'11 comarques. Hi ha 29 detinguts a hores d'ara. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha desplegat més de 300 agents a diferents punts del país per desarticular el que ha definit com la xarxa més gran de tràfic de drogues a Catalunya. Tenen, de moment, 22 persones arrestades. Avui que hem sabut que la vaga del grup Freixenet s'amplia fins al dia 10 de juny, seran de total 11 dies de vaga que de moment tenen un seguiment total a les diferents plantes, una aturada per protestar contra l'expedient de regulació que ha presentat el grup per a 180 treballadors, una quarta part de la plantilla. I l'any 2024 el port de Palamós va veure passar pel seu moll comercial un total de 155.000 tones de mercaderies. Això suposa un increment del 9,9% en relació a l'any anterior. El govern català posa en valor l'activitat d'aquest port de Palamós perquè genera dinàmica i diversificació. Pel que fa a la tipologia de mercaderies, ha estat la pasta de paper la que més ha generat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 3 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Bon dia, una situació encara càlida la que estem tenint a gran part de Catalunya i sobretot amb aquesta sensació de xafogor que no marxa. Les temperatures en aquests moments, de fet, volten els 30 graus a molts municipis, tant de la costa com de l'interior. Fins i tot a les valls del Pirineu en aquests moments ens atencem als 25-26 graus amb facilitat. Per tant, les immediates hores no tindrem una gran refrescada, tot al contrari, un ambient encara una mica pesat. I tot plegat amb aquests núvols que es van passejant pel cel, deixen 4 gotes de fang i, de fet, sí que s'aniran formant núvols més potents aquesta tarda al Pirineu i les comarques de Ponent, així com les de l'Ebre. En aquests indrets i descarregarà alguna tempesta. Ja a últimes hores del dia, alguna d'aquestes tamborinades serà intensa, tocada a l'Aragó, i llavors sí que baixarà la temperatura. Aquesta propera nit, algun xàfec aïllat. A la resta del país, esperant a un dimecres en el que tindrem algun xàfec de tarda. Al nord del país, també a l'Ebre, però sobretot una temperatura encara força elevada. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, avui al Connectats parlarem de com combatre l'astènia i la falta d'energia en època estival. Entrevistarem Lara Carballo, dietista de Sol i Lluna de Castellar del Vallès. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'increment de les baixes laborals i els noms i cognoms més freqüents a Catalunya el 2024. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Espigoladors de Sabadell de la mà de Cèlia Lerín, tècnica d'educació i sensibilització. Continuarem amb llengua per destacar el creixement del català a Badalona i Sant Adrià a través del voluntariat per la llengua. I acabarem amb cultura per conèixer la segona part de la trilogia del castellarenc Sergio García, Los Arcanos Olvidados. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem, com sempre, amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha obert 103 expedients disciplinaris i ha realitzat 158 inspeccions per vetllar pel compliment de la normativa del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a l'àmbit de l'Anella Verda i del Pla Especial i Catàleg de Masies. Aquesta actuació és fruit del programa específic de custòdia del sòl no urbanitzable per preservar-lo davant de l'estat de degradació i es va crear l'any 2021. Es fan actuacions d'inspecció i control de les construccions i dels seus usos vetllant pel compliment de la normativa municipal. Els sectors on es concentren més aquests usos no admesos o construccions sense llicència i on s'han fet més actuacions són els àmbits de sòl urbanitzable de Palau Nord, el de Palau Sud, i alguns sectors de les Martines, Can Figueres, Can Michert i també Can Bogunyà.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Segon despreniment en dues setmanes a Via Sabadell. Aquesta matinada s'ha desprès una segona placa de formigó de la botiga Galeries del Tresillo. És el mateix lloc on va caure un primer plafó fa 15 dies, tot provocant la mort d'un veí de Rubí, de 73 anys. Per sort, l'incident de les últimes hores no ha causat ferits. Tot i això, tècnics del centre comercial de l'Ajuntament, així com també efectius de la policia municipal, s'han desplaçat aquest matí fins a la nau sinistrada per comprovar l'estat de la mateixa. Segons els experts, era previsible que poguessin caure més plaques de formigó com la que es va esfondrar la primera vegada. Per aquesta raó, des del consistori es va ordenar mantenir el tancament de tota la zona per evitar més ensurts. De la mateixa manera, l'Ajuntament està a l'espera del projecte d'obres que ha de permetre l'obertura en el futur dels comerços clausurats. Així ho ha indicat el tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, Adrián Hernández.
Aquí també ens han de presentar un projecte tècnic per tal d'assegurar o de fer segur tota la nau. I aquest projecte tenir després els nostres arquitectes municipals els han de validar, i una vegada facin les actuacions, després també un tècnic de l'empresa que ells encarreguin, doncs ha de signar com que tot això està correcte, de la mateixa manera que ho faran els tècnics municipals.
Sobre les causes de l'incident, el tinent d'alcaldessa ha apuntat que encara s'estan fent tots els informes per poder determinar què va provocar la caiguda de la primera placa de formigó el passat 20 de maig.
Gràcies, Júlia. I ara anem al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Aprovat l'avantprojecte de modificació de l'ordenança de circulació de vehicles que ha de regular l'ús dels patinets. El govern local assegura que no persegueix l'ús d'aquest mitjà de transport, sinó que impulsa el seu ús de forma correcta. En el ple de juny, celebrat aquest dilluns, el govern del PP ha aprovat, amb el suport dels socialistes i l'abstenció de la resta d'oposició, uns canvis de l'ordenança de circulació que estrenyen les condicions d'ús del patinet. Es preveu multes de fins a 600 euros a qui les incompleixin. Per l'alcalde Xavier García Albiol, és una mesura necessària per millorar la seguretat de conductors i veïns.
No estem duent a terme una creuada en contra dels patinets, defensem, contràriament a que algú pugui insinuar, defensem l'ús del patinet a la nostra ciutat com mitjà de comunicació alternatiu, però defensem l'ús del patinet de forma correcta.
Els socialistes han votat a favor de la mesura, però el president del seu grup municipal, Fernando Carrera, ha posat en dubte la seva aplicació perquè diu falten agents de policia al carrer.
El problema de les ordenances és el compliment de les ordenances, és a dir, és qui fa complir això. Ho dic perquè podem posar les ordenances que vulguem, però si seguim tenint, per exemple, una manca important de policia als carrers, seguirem tenint un problema en l'aplicació de les ordenances.
Els comuns també han vist amb bons ulls la regulació, però demanen que no es criminalitzi els conductors. Esquerra Republicana, per la seva banda, ha assenyalat que encara s'ha de modificar la resta de punts de l'ordenança, que ha quedat antiga i obsoleta. El govern ha reconegut que l'ordenança de circulació s'ha de posar al dia al complet, més enllà dels punts dedicats als vehicles de mobilitat personal, com són els patinets, i s'ha compromès a actualitzar-la al llarg del mandat.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral encara, però connectem amb el Prat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. El pròxim dilluns començarà al Prat l'aportació anual de sorra a la platja, una operació que forma part de la declaració d'impacte ambiental de l'ampliació del Port de Barcelona. En total s'hi abocaran uns 100.000 metres cúbics de sorra, dels quals 80.000 aniran a la platja del Prat i els altres 20.000 a la de Gavà. L'aportació de sorra que es realitza cada any per aquestes dates és d'un tipus de sorra massa fina i d'una quantitat insuficient, segons Pau Esteban, cap de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat. Esteban assevera que mentre aquesta aportació es mantingui, la situació de dependència de la platja es mantindrà.
Aquesta sorra que ens arriba des de Port Ginesta és una sorra molt fina, és una sorra massa fina per fer aquesta feina, de tal manera que es mobilitza massa ràpidament i de tal manera que quan s'aporta doncs dura molt poc a la nostra platja, té poca estabilitat. Això la demarcació de costes, el Ministeri, la Direcció General de Costes de l'Estat, va buscar un altre jaciment situat davant del Besòs, a 50 metres de fondària. Això ja està definit, està estudiat, està en tràmit. Ara mateix és molt difícil dir quan es podrà canviar el jaciment del qual ens arriba la sorra. Pues és visible que potser en 2-3 anys, quan se'ns aporti la sorra, aquesta sorra no marxarà tan ràpid. Tindrà molta més estabilitat la platja creada, el que vol dir que, per tant, no succeirà aquest fenomen, encara ens passa molts estius, que és que a finals d'estiu pràcticament ja la sorra que s'ha aportat al mes de juny doncs comença a desaparèixer. No?
Precisament per aquest motiu està sobre la taula un canvi en les aportacions de sorra. La sorra que s'aboca cada estiu prové de la zona de Port Ginesta, a l'extrem sud del delta del Llobregat. Es tracta d'una sorra molt fina que de seguida se l'emporta al mar. Està previst que els propers anys s'hi aboqui una sorra de gra més gruixut procedent del fons marí davant de la desembocadura del Besòs. Aquesta sorra més gruixuda serà més estable i es mantindrà més temps després de ser abocada. Això permetria que els abocaments, en lloc de ser anuals, poguessin fer-se de manera més espaiada. No hi ha data, però, per aquest canvi.
Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. El castellarenc David Sánchez continua el seu periple en competició a bord de l'IA Orana, un vaixell patronejat per Jordi Zaragoza, amb el qual van aconseguir una tercera posició en el 52è torneig de vela Conde de Godó en categoria A2 en la competició disputada a la costa barcelonina i organitzada pel Reial Club Nàutic de Barcelona. Aquesta posició no va deixar un bon regust de boca als regatistes que volien optar com a mínim al segon lloc en una regata que els serveix per preparar la Copa d'Europa del 2026. Aquestes són les paraules del copatró de l'IA Orana, David Sánchez.
El nou projecte que tenim serà participar en el Campionat d'Europa, que es disputarà al TEA el març del 2026, i és un nou repte després d'haver participat al Campionat del Món a Barcelona l'any 2023, que en aquella ocasió ens va deixar un mal sabor de boca perquè vam tenir la mala sort de trencar la botavara en la primera regata i vam acabar quedant setents en la classificació general. Actualment estem participant a les proves del Campionat de Catalunya, que ens serveixen per fer una bona preparació de cara a l'Europeu del TEA del 2026, i hem participat ja en dues regates, fent un primer lloc a les 100 milles nàutiques del Club Nàutic Vilanova i aquest cap de setmana un tercer lloc al Trofeu Comte Godó de Barcelona.
Ara els dos regatistes continuen amb la recerca de patrocini per fer realitat la seva participació al Campionat d'Europa A2, que serà a Altea, Alacant, al març del 2026.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
Fins als 5 anys, la vida de la Lucía era com la de qualsevol altra nena. Un dia, però, el seu pare va notar que alguna cosa no anava bé. Li va dir que s'aturés en un pas de vianants i no ho va fer. Aquell petit gest va desencadenar un periple mèdic que va acabar amb un diagnòstic devastador. La Lucía pateix la variant CLN5 de la malaltia de Batten, una patologia genètica neurodegenerativa sense cura i amb una esperança de vida que s'allarga com a molt fins a l'adolescència. José Prado és el pare de la Lucía. Sentim-lo.
L'evolució de la malaltia és la part motriu, també la perdrà, la visió, per tant es queden secs, i després tenen molts atacs d'epilèpsia, molt, moltíssims, i moren malauradament molts joves segurament d'un atac d'epilèpsia, no, es queden en un estat epilèptic, que es diu, i moren.
El que té la Lucía forma part del grup de les anomenades malalties ultrarares. A tot el món només hi ha una trentena de casos diagnosticats amb la mateixa variant que ella.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
L'estiu pot ser fantàstic per gaudir del sol i les vacances, però també pot venir amb una sensació de cansament inesperada. En l'alimentació, però, podem trobar-hi un aliat. Avui ens deixem guiar pels consells de nutrició de la Lara Carballo. Des de Ràdio Castellà, Guillem Plans, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, arriba l'estiu i amb la temperatura hi ha moltíssimes persones que se senten una mica més fluixes, amb manca d'energia. L'alimentació ens pot ajudar. De tot plegat, en parlem amb l'especialista Lara Carballo del Centre de Dietètica de Castellà, Sol i Lluna. Lara, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Us hi trobeu vosaltres amb persones que us comenten que se senten més fluixes ara que arriba l'estiu?
Sí, normalment amb aquest canvi d'estació que és de venir del fred i la calor i passem una miqueta a tot el que és sol i calor, el canvi d'hora, la gent normalment té una miqueta més de cansanç i més de fatiga, que és molt normal que això passi a absolutament tothom. No sé vosaltres, però el canvi de, o sigui, quan hi ha el canvi d'estació que diguéssim fa més calor, hi ha moltes baixades de tensió també, que això dona molta fatiga, es produeix el canvi d'hora, hi ha més hores de llum solar i per conseqüència sempre hi ha més plans, diguéssim que l'hivern que estem més a casa i estem més descansats, i si no també el canvi de temperatura i les pluges, que hi ha molts canvis de pressió. Tot això seria el que provoca.
Aquesta sensació que el cos et pesa, que tot fa una miqueta més de mandra i que quan hem realitzat un exercici ens notem una mica més cansats. Això es pot combatre amb l'alimentació i per això doncs, ens hem posat en contacte amb uns experts com vosaltres, començant per la mena d'aliments, no? N'hi ha alguns que ens ajudaran.
Clar, nosaltres ens regim molt, sobretot el canvi de menús ara. És molt important fer el canvi de dieta, diguéssim, no? I de canviar una miqueta tot el que és alimentació calenta, alimentació, tot el que són estofats, caldos, sopes, i anar una miqueta incorporant ja coses més fredes per tal de regular tot el que és la temperatura corporal. I introduiria en cuines més d'amanides, de coses crues, sopes fredes, fruites, meló amb pernil, gazpachos, cosetes així que neutralitzin una miqueta la calor que hi ha fora, amb la calor interna del cos, i que refredin el nostre organisme.
També ens hem de fixar en l'origen, no, dels aliments?
Exacte, clar, també el canvi de temporada ens proporciona, diguéssim, un altre tipus de fruites i de verdures. Ja són fruites que tenen molta més aigua, i les fruites, diguéssim, que a la temporada d'hivern tenim més cítrics, que tenen vitamina C, que van molt bé pel sistema immunitari, i les que venen ara són fruites ben carregades d'aigua i suc. El que fa el tenir més aigua, diguéssim, que els líquids, el sucre, passa directament al sang i ens donen aquesta pujada de glucosa una miqueta per tenir energia més ràpida, a part de per hidratar-nos, perquè al fer més calor també se sua molt més.
Ara m'ha vingut al cap una nectarina que tinc preparada per dinar. L'exemple perfecte, no?
Nectarines, melons, clar, tot el que és els préssecs, també albercocs, cosetes bastant... La síndria té molta aigua, són cosetes com molt... Sí, amb molt de suc. Llavors també tindríem els tomàquets, ara de cara a estiu comencen a haver-hi molt de tomàquets. Tomàquet sembla que no, però també és una fruita. I llavors això, sopes fredes de tomàquet o salmorejos, gazpachos, aquestes cosetes també donen una pujada de glucosa i refresquen molt.
Alerta amb les maneres de cuinar, oi? Tu ens parlaves d'estofats, això és molt evident, però hi ha alguna tècnica que ens pugui ajudar a combatre aquesta fatiga que ens porta l'estiu?
Clar, de cara a l'hivern sempre és molt important escalfar el cos amb cosa calenta, i ara seria tot el contrari, seria posar coses, a part de refrescants, que siguin plenes de vitamines, que ens donin energia per aquesta fatiga i que siguin, també tinguin bastanta aigua, bastanta glucosa. Llavors serien el que hem comentat, les amanides o coses de l'hort, cosa freda, començar a canviar els estofats o llenties de llegum per empedrats o cosetes que, a part de portar-te l'energia de l'hidrat de carboni, les maneres de cuinar siguin fredes, amanida de pasta, empedrat de llegum, arrossos, intentar no fer això, coses molt calentes o molt copioses que en el nostre estómac o el sistema digestiu li costi moltes hores de pair. Llavors han de ser coses que siguin més lleugeretes i més fresquetes, perquè el cos ho tingui traït bastant ràpid i, per conseqüència, no ens ha traït tampoc tanta energia com si hagués de pair una cosa estofada o més calenta.
La cuina al vapor és bona opció?
Sí, un vapor... El vapor, diguéssim, que sí, concentra bastant tot el que és no fa que es perdin els nutrients de la pròpia verdura. I una cosa cuinada al vapor també la podries menjar freda. En saladilles russes o cosetes així també són una bona manera de menjar patata, i al final és una verdura que està bullida, però també la podríem intentar enfocar cap a algú fred. Amanides de verdures cuinades o bullides o al vapor, això en fred, amanida de patata, en saladilla russa, amanides de mongeta tendra. O sigui, seria intentar menjar-ho tot el més fred possible per deixar descansar una miqueta el cos i no escalfar-lo tant.
Dins del sac d'aliments a Hàbitat, jo ara penso en un que va acompanyat del bon temps i de sortir a les terrassetes, que és l'alcohol i la cervesa, la copa, la canyeta.
Bueno, clar, és molt fàcil, no? En aquest temps acompanya molt això, anar a una terrasseta, prendre alguna cosa, i sempre és una cerveseta, una cosa que porti alcohol, un tinto de verano, una copeta de vi, clar, intentar reduir al màxim tot el que són begudes alcohòliques o begudes ensucrades i carbonatades, com podria ser un tot fresc, una Coca-Cola, tot el que porta sucres, al final, després, com et dona un pic de glucosa, quan dona la baixada després de prendre-ho, també dona molt cansanci i molta fatiga. Llavors intentar no abusar d'aquests productes i deixar-los més pel cap de setmana o amb un consum una miqueta més ocasional. Llavors la terrasseta quasi sempre també va acompanyada d'algunes patates braves o coses amb més salses o barreges de molts aliments. Llavors això també a nivell digestiu fa que el cos necessiti més estona per fer aquestes digestions, que tenen sucres, que tenen hidrats, que tenen salses. Llavors tornem al mateix, intentar donar coses que siguin fàcils de pair i intentar que el nostre cos no hagi de fer un sobreesforç gaire gran.
Quins altres aliments hem de posar dins del mateix calaix?
Del mateix calaix a evitar?
Sí, exacte, sí. D'aquests que sí, però molt de tant en tant.
Cosetes que donen molt escalfor, per exemple, coses molt picants, d'aquestes que donen escalfor interna, infusions, potser intentar evitar i prendre coses... Bueno, les podríem infusionar, però potser tornem al mateix, intentar prendre-les d'una forma més fresqueta, deixar-ho refredar i posar-li gel, o intentar coses molt copioses com carns així més greixoses o xorissos, botifarres, així, coses que tinguin un alt contingut en greix, intentar també reduir-les i afegir-les en els dinars potser en poques quantitats. Per el mateix, per intentar allargar una digestió que farà treballar el nostre budell masses hores que no són necessàries.
Potser hi ha algú que ho fa tot bé, però que tot i així no aconsegueix trobar-se bé. Sí, és difícil, però potser hi ha algú que tot i així no aconsegueix trobar-se bé i li passa pel cap el factor suplements. N'hi ha que ens puguin ajudar en aquest sentit?
Sí, sempre hauríem de mirar una miqueta, jo sempre dic que cada persona, cada situació i si té patologies o no, però ara el canvi d'estació, alguna jalea real que et dona energia i algun complex vitamínic o sobretot de minerals també dona molta energia, i el triptòfan per aquestes èpoques que dona una miqueta aquest baixón més anímic també aniria molt bé. No sé si se m'acudeix alguna coseta.
Segur que n'hi ha molts, però cadascú en necessita uns en concret, no? Que no hi ha una solució genèrica.
La situació de cadascú i saber què és el més adient per aquella persona i per la seva situació.
Ara que arriba l'estiu, segur que hi ha moltes persones que doncs, volen sentir-se bé amb el seu cos i no sé, et queda una mica tronat parlar d'operació biquini, però segur que vosaltres esteu rebent moltes visites, no? De gent que es vol trobar millor amb el seu cos ara a l'estiu.
Ui, sí, nosaltres ara estem, sí, amb l'agenda plena. Ja després de Setmana Santa, i clar, molta gent ve per un tema estètic, operació biquini, està molt bé. Jo sempre soc partidària de dir que les pautes o el tipus de dietes que nosaltres donem no han de, o sigui, no hi ha un moment per començar-ho. És un tema de canvi d'hàbits, que tu i el teu cos estigui bé, que siguin saludables. Llavors, per conseqüència, tot el que és el pes o la forma física et posa sola en el seu lloc. Sí. Llavors, a mi m'és indiferent que es comenci la dieta a mitges vacances de Nadal que sigui ja vacances d'estiu. Sí que és veritat que la gent ara són com els últims mesos o els mesos més propers i evidentment nosaltres fem tot el que podem perquè aquestes persones que venen se sentin a gust i assumeixin els seus objectius, però això mai és, nunca tarde, això que diuen, sempre es pot començar i no s'ha de fer ni cap de despedida ni... Tot és fàcil, es menja de tot, no són dietes prohibitives i sobretot, si m'ho dic, si s'ha de fer un règim perpètua de pes, que sigui, que tu et sentis a gust amb aquell règim i que no sigui una cosa forçada, perquè si no és un patiment que arrossegaràs tota la vida.
Per tant, ara, a principis de juny, és, vull dir, no és ni tard ni d'hora, sinó que és una qüestió de salut, no?
És una qüestió de salut, exacte. De tenir bons hàbits, i si quan arribi l'estiu, si tu ja tens uns hàbits assolits, ni puges ni baixes i segueixes una miqueta la teva rutina diària.
Per tant, aquí no som partidaris, de solucions estrictes.
No, estrictes o molt extremes, mai.
No, perquè són solucions a curt termini, no? A vegades tenen efecte rebot, oi?
Exacte, aquest és el problema. Ara comença molt, tota l'època d'operació biquini, hi ha molts professionals que... Jo sempre comento que totes les dietes que es posen són molt vàlides, sempre i quan s'hagi estudiat a la persona que tens al davant i que li estiguis pautant. Però, clar, cosetes molt dràstiques o coses molt estrictes que et fan baixar molt ràpid el pes, primer que tu no assoleixes uns nous hàbits a nivell d'alimentació, llavors després a la que deixa, pots perdre els quilos molt ràpid, però una vegada assoleixes l'objectiu i si no tens uns bons hàbits i no fas un bon manteniment, diguéssim que et pots rebotar, perquè ha sigut tan estricta o vens d'algú tan estricta que la que tornes a incorporar una normalitat, el cos no ho assimila. Mm. No ho assimila i torna a recuperar perquè ha estat passant per un procés de patiment. Mm. Sí, sí.
Doncs, com sempre, els millors consells de la Lara Carballo, de la dietètica de Castellà del Vallès, Sol i Lluna. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veiem a la pròxima. I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen gairebé 2 minuts a 4:45 de la tarda i obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia, avui a dues bandes, no a tres, i la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme.
Avui comparteixes la tertúlia amb el Jordi Molgó, que és administratiu jubilat, i el tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs us heu d'encarregar de treure l'entrellat aquests dos temes que us proposo per avui. A veure si és possible. Home, experiència en teniu?
Home, sí.
Sí, no? Sí.
Només, per sigui per l'edat, només.
Sí, per edat. Home, per anys.
I per anys treballats.
També.
I per
també.
Anys treballats. Quants anys has treballat també, a la teva vida, Jordi?
52.
Ja són anys.
Déu-n'hi-do, nena.
I l'Anna Maria?
Quan m'ho van dir, jo no m'ho creia.
Ja. I l'Anna Maria, quants?
L'Anna Maria s'acaba de jubilar recentment amb 67 anys.
Oita.
Mira. I treballats?
No, treballats, jo vaig estar 12 anys que no vaig treballar per problemes del meu fill. Va néixer amb una cardiopatia i em vaig dedicar al meu fill. I durant 12 anys no vaig treballar. Però des de que vaig acabar la carrera, que durant la carrera ja treballava amb extraccions de sang, fins que ara, amb 67 anys, per fi he trobat una substituta i he pogut jubilar-me.
Mira que bé. Doncs escolta, benvinguda al club, no perquè jo hi sigui, perquè jo hi arribaré. M'espereu?
Tard o d'hora hi arribaràs, Carme.
Oh, i tant, tot arriba. Per tant, experiència en teniu més que de sobres per parlar del tema principal de la tertúlia d'avui, que és el tema de les baixes laborals. Que sembla que cada vegada van a més. Jo no sé si vosaltres, abans de llegir la notícia, teniu alguna idea clara sobre possibles orígens, causes d'aquestes baixes laborals? Ara explicarem quines apunten en aquesta informació.
Sí. Jo, personalment, penso que bueno, cada mes que ens donen els resultats de l'atur, cada vegada estem batent rècords de gent que s'ha donat d'alta en la seguretat
social. Sí, sí, de fet hi ha una notícia d'avui, que l'atur es redueix a Catalunya i marca un rècord que també es manté a la baixa a Espanya.
Clar. Aleshores, jo penso que una part hauria de sortir d'aquí, si som més gent treballant. No més gent... Érem 7 i ara som 8 milions, és una cosa, però si som més gent treballant, hem de tenir més baixes, lògicament.
Proporcionalment, clar.
Exacte. I a partir d'aquí podem analitzar... Bueno, jo començaria a analitzar sectors, allò de la Covid, bueno, i coses per l'estil, sí.
I tu què haguessis dit en un principi, Anna Maria?
No, jo, de fet, vull dir, n'era molt conscient, d'això. No sé si és pel sector amb què m'he mogut fins ara, que és un sector que baixes en tenim sovint, el sector de la salut i sobretot centrat en geriatria. És un sector que portem una sobrecàrrega. La portem des de la Covid, fa 5 anys de la Covid, però sí, encara l'arrosseguem.
Sí.
Vull dir, és un tema que ens dona la sensació que el temps ho cura tot i no és veritat.
No.
La salut mental ens va fer molt de mal durant aquells 2 anys de no assistència, perquè es té que dir així. Vull dir, la salut mental no es pot tractar via telefònica, ni molt menys. Per tant, la salut mental també va fer camí. Va fer camí moltes malalties que estaven despuntant i no se'ls hi va poder fer el seguiment que requerien, com pot ser doncs, un diagnòstic precoç d'un càncer, per exemple. I, per tant, tot això ho estem pagant. Ho sabíem que ho pagaríem, Ho sabíem, vull dir que érem plenament conscients. El que passa que està durant. Després, hi ha molta gent que està molt contenta del teletreball des de casa i tot plegat, però això a la llarga també ens perjudicarà. L'estar tancat a casa amb un pantalla davant, sense sociabilitzar amb ningú, sense sortir al carrer, sense anar d'una banda a l'altra, tot això a la llarga també ho pagarem i també ho estem pagant ara. Vull dir, hi ha una sèrie de coses que ens semblava que si ens salvàvem de la Covid estàvem salvats, però realment no és així. Després, els 3 primers mesos, 11.000 persones van morir aquí a Catalunya. És que es diu molt aviat, això,
Sí
que és... I 64.000 es van contagiar. Aquestes 64.000 en Jan, que, mira, els que ho vam passar-ho i ho vam campejar-ho bé, doncs estem salvats, però els que no... Tenen moltíssimes conseqüències avui en dia. Tampoc no crec que se'ls hi faci gaire cas, per part de l'administració, en aquestes persones que arrosseguen una Covid persistent o unes seqüeles severes de la Covid.
Sí que és veritat que, segons aquesta informació, el percentatge de baixes s'ha incrementat i s'ha duplicat respecte de les dades que es tenien abans de la pandèmia i les que s'han recollit l'any passat, el 2024. Hem passat des d'un 2,5, que sembla que estava sostingut, un 4,5 aquest 2024. Però després hi ha una altra qüestió, que és que apunta al fet que sí que és veritat el que comentava el Jordi, que hi ha més gent treballant, però que aquests treballadors són treballadors ja més grans, més envellits, és a dir, que supera la cinquantena d'anys.
I més.
Estem parlant que, mira, torno a treure el tema de la generació del baby boom,
sí,
no?
Que
som una àmplia franja d'edat que, bueno, que la jubilació arribarà en uns poquets anys i que estem tots al voltant d'aquesta cinquantena, no?
Exacte.
Uns avall, uns amunt,
però estem per aquí. I és normal, vull dir, a partir dels 50 és, si et lleves, et pots llevar amb un all, amb una ceba, amb un no sé què.
Si no,
no
fos.
Si no fos. Sí.
Si no fos, i a l'altre, sí. Que ja tinc una edat, eh?
No, però clar, és que això és inevitable, vull sí. dir que a més edat, més possibilitats de malaltir, encara que també som gent que ens cuidem, no?
Home, sí, tothom intenta de cuidar-se al màxim. Però, parlant d'això, abans dèiem que hi ha una diferència d'una baixa laboral sí. a una baixa mm. professional.
Sí.
Clar, mm. no és el mateix. Ara, per primera vegada, farà un mes o un mes i escaig, hem començat a parlar de que un paleta no es pot jubilar a la mateixa edat.
Es pot jubilar abans.
Es pot jubilar abans.
Clar.
Que és que això ja hauria de fer temps que ho féssim. Perquè, és clar, tu enganxes una persona de 55 anys que ha sigut paleta tota sa vida, a on el col·loques, aquest home?
Una professió de risc.
Però de molt risc.
Per exemple,
risc.
I de duresa. És una professió dura, no?
I tant. Mals d'esquena, els peus, que han sofert més, vull dir, clar... Totes aquestes coses que ara ens comencem a plantejar, m'enteneu, no?
Arriben tard, no? Jo diries?
Jo penso que molt tard. Perquè quan van començar, recordo jo que quan vam començar a dir, mira, que cada any anirem tirant uns mesos i en lloc dels 65 seran 65 i no sé quants mesos.
Sí.
A l'any següent no sé què. I jo pensava, però per l'amor de Déu, però si un senyor que ha estat professionalment més maltractat, entre cometes, i una cosa i una altra, però com li poden proposar això a una persona?
Clar, quan tu parlaves dels sectors, imagina't, sí. tots els anys que tu has treballat durant la teva vida,
exacte.
Els haguessis treballat de paleta.
Què dius? Als 50 haguera estat per algun racó apujant-me com pogués. N'estic segur. N'estic segur, és que, clar, els veus treballar, mira, ara venim cap aquí, i dius...
Amb aquesta solana.
Exacte.
Sí.
Aquesta gent agafarà alguna cosa i baixa. I clar, és que totes aquestes coses compten.
Vinga, Anna Maria.
No, és que, a part del que comentàveu a vosaltres, d'unes professions que... Pues, tenen molt més risc, això és indubtable, no?
Uh-huh.
El patiment que té el cos humà d'un paleta no és el mateix una persona que està assentada davant d'un ordinador. Vull dir, això és indubtable, no? Però, a més, vull dir, hi ha altres factors que en aquest país arribem tard com sempre, no?
Uh-huh.
Sempre arribem tard a tot arreu.
Sempre agafem l'últim tren, si és que
sempre,
passa, eh?
Sí, sí. Bueno, i si arribem a temps d'agafar-lo, encara que sigui l'últim tren.
I si no és de Rodalies.
si és de Rodalies, que són els que ens porten per aquí, el Maresme ja l'han fotut, eh?
Ai, i tant, vull dir, del tot.
Ens quedem a l'estació segurs.
Ja. I aquest any, espavil, que si voleu anar a la platja i voleu anar a Anys de Mar, que heu d'anar amb les Rodalies, espavil, eh?
Bueno, si han incrementat el nombre de trens.
Sí, sí. I què? Sí. Quantes hores pararà?
Sí. 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 Jo, saps què passa? Que els titulars ja no me'n crec cap. I
no,
quan
ni
cada
un.
Cop que surt un titular anem a solucionar alguna cosa, penso, ui, ja l'hem fotuda. Segur que això no funcionarà.
Ja.
No, em refereixo, per exemple, al paper de la dona, no? Que vaig llegir ara, fa poc, doncs, que la persona, doncs, que, bueno, com és el meu cas, que jo no hi he arribat a temps, doncs que per cuidar un fill malalt o qualsevol cosa d'aquest tipus, que et té que comptar com a... Perquè tu tens que plegar de treballar per cuidar del teu fill, no? Mm-hmm. Que et cotitzen doncs, com anys treballats. Doncs bé, benvingut, no? Però, a més, la dona que quan acaba de cuidar uns fills té que començar a cuidar uns pares.
Sí.
I tampoc es pot col·locar, no?, en el món laboral. Per tant, hi ha una sèrie de coses que crec que es tindrien que contemplar molt ben contemplades. Físicament, la dona...
jo ara em posaré moltes feministes en contra, ho sento molt, però és el meu parer. La dona, si se li retira la menopàusia abans, té problemes d'ossos, té problemes de dolors, pot patir fibromiàlgies. Això li pot provocar algun tipus de... no dic de demència ni molt menys, però... algun tipus de trastorn. Vull dir, tot això es té també que contemplar i es té que... mateix de les regles doloroses, no? Jo abans recordo que jo tenia unes regles tan doloroses i llavors estava fent... Jo estava a l'hospital a quiròfan, a l'hospital municipal, i em bevia els nolotils per poder entrar a quiròfan. Me'ls bevia perquè pensava que era la manera, per no punxar-me'ls en vena i semblar un yonqui, doncs me'ls bevia perquè em calmés, no?
Clar, abans ara, no podies doncs demanar una baixa per això.
No.
No, clar, home, a mi realment em véssim mirat d'una manera i em véssim dit perdona, però com tu, hi ha 50 d'infermeres que poden estar amb la teva situació, no?
Sí, sí.
Per tant, bueno, benvingut, encara que sigui tard, amb moltes baixes reconegudes. I després això, la baixa per malaltia, però és que hi ha moltes baixes que són professionals encara que no siguin físiques.
Clar, aquí no? Està el tema.
Aquí
està el tema. Clar, a veure, si tu tens un encostipat, doncs sí,
és
una malaltia comuna. Una malaltia comuna. Però la persona que es passa 8 hores davant de l'ordinador i comença doncs, a patir de la vista, de l'esquena... Tot això no és una malaltia professional? I això és el que reclamen els sindicats, no? D'intentar aclarir, fer una llista concreta de quines són o quines poden ser declarades aquestes malalties professionals, en funció dels sectors.
Exacte. I esperem que aquest cop no s'oblidin de les dones que cuiden els fills, de les dones que cuiden els pares, perquè aquestes dones, al final... és que ha de ser molt fumut, perquè estàs enclaustrat, estàs més aviat amb obligacions permanents. Jo mentalment penso que han d'acabar fets pols. Fets pols amb
el bon sentit. I físicament, eh?
Exacte, i físicament.
I físicament.
Tu imagina't perquè... que hagis de remoure la mare, doncs imagina't tu, no? I, bueno,
sí, sí, és així.
Que no s'oblidi.
Així mateixes. Perquè, vull dir, fer una transferència d'un sillón a un llit, com no la sàpigues ben feta, quan algú no t'ho hagi ensenyat a fer, et carregues l'esquena, eh?
I tant.
Vull dir, però te la carregues el primer moviment que facis, quan el pare o la mare, o l'avi, l'avi, és igual, siguin una mica contundents, vull dir, et carregues... I tampoc ningú t'ensenya, eh? En els cuidadors ningú els hi fa cap tipus de formació. Els cuidadors, refereixo familiars, eh? Els professionals, sí. Però els familiars que quasi són la majoria, perquè, per no dir que...
Doncs, sí, són la majoria.
Aquestes persones
són la majoria seguríssim.
Això. Clar, això és ningú els hi ensenya. I, per tant, aquí, això també es tindria que contemplar, que quan tu anessis al metge i diguessis, mira, jo estic amb una asiàtica des de fa 3 setmanes, el metge tingués el temps suficient per preguntar-te, vostè què fa, quan es lleva, qui cuida? Perquè aquí també, tirant del fil, trobaríem moltes baixes que sense estar a casa es podrien considerar professionals.
I tant.
No hem d'oblidar que segur que hi ha situacions de precarietat en algunes feines i que d'aquí se'n deriven també malalties. Però anem a l'altra banda, és a dir, a la banda de les empreses... com es preocupen, com es treballa la prevenció per intentar rebaixar aquests índexs de baixes laborals. Hi ha aquesta cultura, s'està treballant... Tu, Jordi, tu has treballat i coneixes aquest àmbit.
Sí, sí. I jo et diria... que des de les empreses és més el problema que crea una baixa, és a dir, a veure...
És un problema. Una baixa és un problema, sí.
L'empresa no li interessen les baixes, però, a veure, no sé com explicar-ho. L'empresa es queixa del volum de jaleo que té per una baixa, perquè ha de fer substitucions, perquè haurà de trucar amb alguna empresa de treball temporal, perquè, per lo que sigui. primera aquesta, i segona és la part econòmica. Hi ha molts convenis que complementen fins al 100%, cosa que si això anés a càrrec de la Seguretat Social, primer són, em sembla que era un 60% i després era un 45%, i quan arribaves a no sé quin temps, em sembla que eren 6 mesos, ja passaves a un altre estadi. Vull dir, totes aquestes coses són molt delicades. Però hi ha una cosa que jo sí que m'agradaria afegir, i és de que les empreses no es plantegen com estan treballant els treballadors. Si treballen còmodes, si treballen estressats, si, jo què sé, si passen calor,
si passen fred... Si treballen més hores de les que toca.
Exactament. Totes aquestes coses que per una empresa perden el valor... perquè l'important d'una empresa és la producció, clar, aleshores totes aquestes coses tenen conseqüències, i tenen conseqüències per la pròpia empresa. És a dir, si trobo a faltar aquesta cosa per part d'ells...
Dins d'aquesta prevenció hi hauria d'haver una cura pel treballador i la treballadora.
Exactament, no? Exactament.
Ara, Maria...
Sí, aviam, jo no, el que és en el meu món, la prevenció de riscos laborals sí que realment estava molt controlada. Vull dir, en el món de la geriatria, almenys amb les dues empreses que jo he treballat últimament, que han sigut empreses molt serioses, han estat molt controlades, eh? Vull dir, en quant a formació, en quant a seguiment, en quant a enquestes... vull dir, això està molt bé. El que passa que no a totes les professions això es fa, no? O que parlava ara el company d'aquests paletes que ha trobat quan venia cap aquí. Jo no sé si en aquesta gent se'ls hi fa gaire prevenció de riscos en quant a doncs, com tenen que ajupir-se, com tenen que agafar algun paquet que sigui pesant... No ho sé, eh? Vull dir, a vegades em dóna la sensació, inclús aquestes persones que treballen per arreglant carrers i tot plegat, que som subcontractats per ajuntaments i tot, a vegades jo penso, mare meva, a més d'un posaria jo aquí al mig del carrer, eh? Algun regidor de l'Ajuntament el fotaria aquí a aquestes hores, amb
només
aquestes condicions.
Exacte,
eh? Llavors, aviam si ho poguéssim solucionar per algun cantó, no? Però perquè no ho sé fins a quin punt en aquestes persones se'ls hi fa. A més, ja no és tan sols una formació, sinó un seguiment. Un seguiment de dir, bueno, té la formació feta, però aquesta formació li ha servit d'algú. Fem un seguiment, fem si realment, vull dir, li ha servit o no li ha servit. Si hi ha algú que controla si això es porta a terme o no es porta a terme. Perquè, clar, a vegades, un cop tu has firmat les hores de formació anuals, la gent s'olvida. Vull dir, l'empresa, em refereixo, vull dir, ja hem complert, ja tenim les hores signades per aquest treballador amb aquesta titulació i ja està. Però, clar, hi ha més. Hi ha darrere i té que haver-hi més coses.
Després hi ha la pressió per la producció, que és el que deia el Jordi, que acaba topant, no?, amb aquesta altra. És com contradictori, no? Per una banda, sí, fem això perquè ho hem de fer, complim, aquí complim, però després per l'altra, doncs, corre, que fem tard.
Sí, sí, sí.
Clar, és així, eh?
És així. I
últimament, a veure, les feines més penoses, paletes, peons de la que arreglen carrer o que asfalten i tal, almenys jo tinc la sensació de que el fet de que, diguem, a les dues estem a 40 graus i diuen, no, fins demà.
Home, això, a veure, dic que estava pensant, és tan fàcil com canviar els horaris.
Exacte. Aquestes coses potser s'han anat...
Es fan.
Es fan.
Sí.
Però potser no en el nivell que s'haurien de fer. Perquè si després anem a una empresa manufacturera, s'ha perd això. Faci calor o faci fred, la producció de 10.000 peces són 10.000 peces. Ja. Saps? I fins que no es aconsegueixen, doncs s'està treballant. Va. I si cobren les hores, mira, cobren les hores. Però ho sabem tots, que molta gent, ni treballant més hores del que és, no se li paguen, eh? Això ha sigut molt fort. Aquesta última crisi ens dona la del 2008, em refereixo, ens ha deixat de... Ens ha deixat
la de les
una
trinxeres,
bona...
no? Sí. Te'n recordes?
Sí. Hi ha una sabata por ahí que encara dona molt.
Escolteu una cosa. Aprofitem els últims minuts perquè és un tema, diríem, anecdòtic, menor o... No, és curiós, sí. si més no, que té a veure amb els noms i els cognoms que més s'utilitzen a Catalunya, o almenys s'han utilitzat durant el 2021. I si a tu no et donen la informació i t'ho pregunten directament quins noms i quins cognoms creus que són els més habituals a Catalunya, no sé si hauríeu dit Antonio, no. Maria i José, i els cognoms García, Martínez i López.
Jo no, amb els noms de pila, diguem-ho així, jo no haguera dit mai que Antonio és el que més es posa, mai. I el José sí que sona una mica
no
més.
No és Josep, José.
José. I no ho sé, jo em sembla que no n'haguera encertat cap.
No, i l'Anna Maria? Anna Maria? Ui!
Ai, no, és ara, que, ara, és ara. Que m'ha marxat, m'heu marxat.
Ja està, ara, ja, no, ja m'heu tornat,
ja està.
Tornat.
Sí, heu tornat. No, jo us sentia, No us podia contestar, però jo us sentia.
Val.
No, a mi que m'he quedat més estorada, però bé, ja no, estic curada d'espants amb això. Que tots els noms siguin en castellà, això. Sí. He pensat, hosti, no anem bé, què voleu que us digui, no? Vull dir, i com a curiositat he entrat a buscar el meu amb dues enes, com és en català,
sí.
I aquí sí que he tingut una alegria. He tingut una alegria perquè estem a la posició 24,
sí.
I Anna, amb una ena sola, està a la 27 i he pensat, calla, que les Anes guanyem a les Anes.
Mira que bé.
Però, clar, però és l'única alegria que he tingut, que tot fos en castellà, que voleu que us digui. A mi m'ha decebut moltíssim.
Sobte, jo pensava sobte. Que les sí. Martes, les Núries,
sí.
Les...
Sí. Laura,
no?
Laura,
les Brunes, sí. Júlies.
Les Júlies, no?
Clar.
Sí.
No,
i els noms poder... Més moderns, Ona, no?
Exacte.
No sé, algo més nostrat.
Sí.
Però bé.
Vinga, ho deixarem aquí, perquè si no ens atropellarà el Rodalies i no arribarem a port. Gràcies, Anna. Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Merci, a vosaltres. Adéu.
Adéu-siau, bona tarda. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.